Cope Vinaroz.
101.6 FM. En mediodía,
El Espejo.
Cope, estar informado.
Molt bona tarda, el saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM Cope Vinaròs. Una setmana més, un divendres més, des d'aquí, des del Bisbat de Tortosa, estem realment molt contents de poder-los acompanyar, de poder estar al seu costat i d'informar-los del que és o ha estat la informació al nostre Bisbat de Tortosa. Una informació que certament en aquests dies doncs passa per festes ja quasi anunciant el temps del Nadal i unes altres que lògicament fan referència en aquest temps d'Advent. Avui tenim de tot, tenim festes que lògicament faran referència al Nadal i parlarem després en la segona part del nostre programa, especialment en l'entrevista, i hi ha festes que lògicament doncs també les han d'explicar perquè fan referència a diferents activitats que es programen dins del temps d'Advent. Algunes coincidint amb les diferents festes que també hem celebrat en els darrers dies, com és el cas de la festa de la Immaculada. Festa per molts de llocs, la Immaculada. Roquetes, per exemple, va ser un dels llocs on es va portar a terme el famós Triduum. També es va portar a terme la processó solemne, acompanyada a la Immaculada pels carrers de la ciutat, i també l'ofrena de flors que des de fa ja més de 100 anys els jesuïtes, pràcticament mitjançant la congregació mariana, van portar a terme. I això ha fet de que hi hagués molta alegria, molta fe i també molta devoció en aquesta festa de la Mare de Déu de la Immaculada. La congregació mariana va ser una de les impulsores en el seu moment, i els jesuïtes també ho van ser, i ara, doncs, d'una forma més discreta, però també hi són presents allí, i també, lògicament, es porta a terme aquesta festivitat de la Immaculada. Però no va ser l'únic lloc, perquè també al temple de la Puríssima de Tortosa, el dia 6, 7 i 8 es va portar a terme a les 7 i quart diferents moments, diferents homilies a càrrec de diferents preveres, que lògicament pues, no va deixar de ser un moment de joia per a la gent que hi va participar. Tres preveres van ser convidats en aquesta festivitat, i especialment mossèn Isaías va ser el qui va cloure aquesta festa, la festa de la Immaculada, que sempre congrega a tants i a tants de veïns. No va ser l'únic acte ni l'únic lloc, també Benicarló, Vinaròs, va celebrar aquesta festa de la Immaculada, o la mateixa catedral de Tortosa, en la missa solemne, la missa que va aplegar a tots els membres de les diferents parròquies. També ens arriben notícies de Ribarroja d'Ebre, on també es va celebrar aquesta festa de la Mare de Déu per mitjà d'una ofrena floral, que tant gent com diferents persones hi van prendre part d'aquesta celebració. I també vigília de la Immaculada a Móra d'Ebre, al monestiri de les Mínimes. Va ser, si més no, un moment també important en el qual doncs va servir per a festejar aquesta festa. I també les salvades de la Immaculada Concepció en el cas de Benicarló. Una tradició que ens convida a cantar el dia 8 de desembre, en aquest cas a la Mare de Déu, i ho fan pels carrers, per això es diuen albaes, a primera hora del matí, i van concentrar pues, a moltes persones a primeríssima hora del matí, pràcticament quan encara és de nit, per a despertar en aquest cas a la població, anunciant aquesta festa de la Immaculada. I també hi ha que dir que en aquests dies es van portar a terme, per mitjà de l'Acció Catòlica General, el sector dels xiquets, una trobada de xiquets aquí a Jesús Tortosa. Van ser una quarantena de xiquets i xiquetes de diferents parròquies, de Sant Miquel d'Alcanà, de l'Assumpció de Jesús, de la Trinitat de Sant Josep Obrer i de Sant Pere de Benicarló, els que van prendre part en aquesta trobada que realment no deixa de ser un signe d'esperança, de catequesi i d'evangelització. Ja veuen vostès que abans de parlar del Nadal havíem de parlar, era una necessitat més que necessària, de parlar de la festa de la Immaculada i del que aquests dies doncs s'ha presentat i així ha sigut en aquesta festa realment tan important, festejada per tot el bisbat de Tortosa.
En Mediodía, El Espejo. Cope, estar informada.
I ja a les voltes de Nadal, una de les informacions que lògicament hem de donar, doncs, fa referència a els pessebres i les activitats que al llarg d'aquest mes de desembre i gener podem participar, podem compartir amb moltes persones i en molts de llocs de la nostra comarca. Una de les que ja ven sent més que típiques al nostre bisbat és el pessebre vivent de Jesús. Per això tenim, com sempre, a l'altre costat del telèfon a mossèn Paco Vives, rector de la parròquia de Sant Francesc de Jesús. Molt bona tarda, mossèn Paco.
Bona tarda.
Mossèn Paco, ja que dic que ja s'ha fet la primera representació del pessebre. Perquè...
Sí, sí, ja han tornat a anar al pessebre, a representar el pessebre al poble espanyol de Barcelona. Va ser el dia de la Constitució i vam fer 8 representacions durant tot el dia i hi va haver multitud d'assistents.
I Déu-n'hi-do, no, mossèn Paco, perquè això comporta un...
Bueno, comporta, en primer lloc, acomodar-se el lloc. Per tant, com aquell que diu, quasi no té res que veure el pessebre que vam representar al poble espanyol i el que representem aquí a Jesús.
Clar.
En primer lloc, per exemple, perquè allí era ple dia i no hi havia cap efecte de llums. I aquí a Jesús, pues, hi ha moltes llums i és molt diferent.
Després comporta també trasllat de tot el personal, no? Perquè Déu
bueno,
no?
Sí, tot el personal, tota la cosa d'àudio, tots els trajes, és a dir, tot. Vam anar a un autocar de 63 places, complert, bueno, 62, i el nen Jesús, que tenia 3 mesos, 63.
Per tant, no deixa de ser un repte per a la gent del pessebre que hi va participar i a prendre part d'aquesta activitat.
Sí, a part de repte, és que jo penso que per als actors d'aquí anar a Barcelona sempre és un al·licient. I per tant, a part de que els de Barcelona estan contents i diuen que ho fem molt bé i que tot això, però pels actors d'aquí, voler actuar en un altre lloc tan important com Barcelona sempre és molt important.
I lògicament, exacte, no és un punt important perquè d'alguna manera no deixa de ser un moment important per a la gent del pessebre de ser reconeguts, però també seria una posada ja quasi en escena del que, si Déu vol, serà el futur pessebre d'aquí de Jesús. Anem a parlar d'aquest pessebre.
Sí, els dies seran dia 25, 26, 28 i 29. Se faran dos passes cada dia, un a les 6 de la tarda i l'altre a les 7 i mitja. Per tant, seran 2, 4, 6 i 8 passes durant totes les festes.
I aquí dic que organitzar aquests dies que mossèn Paco ens ha dit és una feinada, perquè jo crec que a dia d'avui hi ha moltes escenes del pessebre que ja estan quasi preparades, no?
Sí, està pràcticament tot preparat. El que passa que és molt difícil que es puguin ajuntar tots els actors per a fer com aquell que diu un assaig general. Hi ha moltes activitats avui en els xavals i és difícil que coincidisquen tots. Però, vamos, quasi fem en assajos per escenes en vez d'assaig general.
Quan un parla del pessebre de Jesús, es pot trobar moltes coses, però podem dir que hi ha, per una part, diàleg, hi ha cançons i, lògicament, hi ha teatre, no?
Sí, 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 sí. És a dir, al principi va començar sent un pessebre estàtic, en una gravació, però ara pràcticament és tota actuació, és teatre al carrer. Guanya molt. Això comporta també una quantitat gran de micros inalàmbrics que a vegades si fa vent pues destorben molt i altres vegades no, però sempre es veu que si falla el micro és perquè és en directe.
Això és molt important també per a que la gent vegi que és directe, com molt bé diu mossèn Paco, no? Ja que dic que el pessebre de Jesús ja té una història, ja fa uns quants 30, anys.
34 anys.
Déu-n'hi-do.
I tot seguix, que això és el que jo li dono importància, perquè fer una cosa, per important que sigui, fer-la una vegada, un any, això és molt fàcil, però que hi hagi una continuïtat, això és més difícil. És clar, i llavors hi ha altibaixos, hi ha anys que hi ha més gent, i hi ha anys que hi ha menys, però bé, normalment s'ha pogut cobrir entre els actors. Inclús aquest any tenim el nen Jesús, que tindrà 3 mesos.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Anem a parlar d'escenes. Quan un anirà a veure el pessebre de Jesús, es trobarà en un grapat d'escenes, no? Més o menys, no? Quin seria el recorregut a nivell d'escenes que hi parla aquest pessebre?
Ho vam fer l'any passat i aquest any ho repetirem. I és que, com un homenatge al nostre patró Sant Francesc, ja que ell va ser el primer pessebrista, representarem com Sant Francesc va fer el primer pessebre a la regió del Greggio. Uh-huh. Llavors, el seu amic Joan Velilla toca el corn convocant a tots els vilatans del Greggio perquè acudisquen perquè Francesc ha tornat i vol celebrar el Nadal entre ells i vol fer-ho en un pessebre vivent i que tots els vilatans siguin els actors. Llavors van acudint tots els actors del pessebre de Jesús que són els vilatans del Greggio i llavors els hi proposa a ells que facin un pessebre vivent i llavors és quan tots els actors estos ja posen en escena i cada un va al seu lloc per fer la seva representació.
I també va bé perquè coneixem l'origen del pessebre, que a vegades
sí.
Ho fem i no acabem de saber l'origen d'on ve, no? També he dit que a partir d'aquí, jo no sé si es munta un pessebre també monumental, que en el seu dia es muntava o no, mossèn Paco, a l'entrar al pessebre.
Com?
Un pessebre, hi havia un pessebrista que crec que muntava un pessebre, no sé si es fa o no.
Sí, hi ha un noi aquí a Jesús que va començar fent un pessebre molt bonic al baixos de la casa de sa iaia.
Uh-huh.
Després lo vam invitar a pujar allí al pessebre i el va fer diversos anys allí al pessebre. I ara lo fa al claustre de l'Ajuntament, d'aquí uh-huh. del Col·legi de la Immaculada. El claustre lo fa allí ara.
Molt bé. Uh-huh. I parlant de les escenes, en quines escenes ens podem trobar quan anéssim a veure aquest pessebre?
Bueno, pues les primeres escenes, després d'aquest edit de representant el primer pessebre, està l'Anunciació, està l'aparició de l'Àngel, està una conversa molt entranyable, molt casolana, entre Joaquín i Anna, que comenten el fet de que Maria els hi ha dit que es farà un fill, està la visita a Isabel, està després el casament de Josep i Maria, després hi ha una sèrie d'oficis antics, com per exemple la ferreria, com per exemple el matalasser, està també el teler, està el carboner, és a dir, hi ha diverses escenes d'aquestes, i allí hi ha també una caseta de fusta, propietat allí que es diu la caseta de pagès, que allí els pastorells tenen una escena pròpia en diàleg d'ells. I després està ja allí mateix també l'edicte, després ve quan van a empadronar-se, després està l'escena, diríem, còmica, que és les xafarderes tortosines acoplades en un text del pessebre, està la posada, llavors ve el naixement, l'anunci als pastors, l'adoració als pastors, el Reis Mags, l'adoració dels Reis Mags, i després, i al final, la fugida a Egipte. Dura aproximadament hora i mitja.
Déu-n'hi-do, és un bon recorregut.
Sí, el recorregut ara l'han canviat. Uh-huh. En vez de ser per tota la finca, és per tots els jardins de la casa. I per tant, envoltem tota la casa.
Uh-huh.
Fem les mateixes escenes, però voltant tota la casa. Perquè hi havia gent gran que pujar, en teníem la cova, pues, euros i costava un poc, i ara és tot més pla i tot més fàcil.
I més accessible. Mm-hmm. La gent que hi vulgui anar, com dèiem abans, ho pot anar a fer, mossèn Paco.
Sí.
Tornem a repetir els dies per a que...
Dies 25, 26, 28 i 29 d'este mes de desembre.
Molt bé.
Dos passes a les 6 de la tarda i a les 7 i mitja.
Per tant, la gent s'hauria d'intentar temporalitzar en aquestes hores i a partir d'aquí pues, anar quan pugues, no? Però que sap que hi ha dos passes. Hi haurà també un donatiu, no?, per a poder sufragar la despesa.
Sí, hi ha un donatiu de la gent gran de 4 euros i mig i els xavals menuts, estos no paguen res.
Doncs, mossèn Paco, no sé si ens deixem alguna cosa per explicar o vol afegir vostè alguna cosa
més? Jo penso que ho hem explicat bastant bé tot, però jo sempre penso que el pessebre, en aquests dies de festa, per la tarda, com aquell que diu després de dinar, quan és acabat la dinar, és un complement molt bonic de les festes de Nadal.
I tant, i tant. Un complement, a més, en família, que també
sí.
Hi pot participar tota la família en aquesta activitat que, lògicament, també no deixa de ser de transmissió de la fe, de transmissió del veritable sentit del Nadal.
Hi ha també, durant el recorregut, hi ha obsequis, com per exemple està quan se fa el casament, hi ha una celebració festiva del casament que se dona el panoli en mistela com a celebrar el casament, el panoli com a cosa típica de Tortosa. Mm-hmm. Després, allí a la casa, entesant els oficis, allí també en donem el caldo aneto, obsequi d'aneto, i també el trosset de pa en oli. I després també als xiquets es dona una botelleta d'oli que és de Sol d'Ebre. I aquest any també cada dia se li farà un pernil entre tots els assistents al pessebre.
Déu-n'hi-do, ja dona ganes de participar i de venir-hi al pessebre, no?
Sí. És que un se pot trobar en que ja ha sopat allí i després li surt un pernil encara.
Pues, doblement agraciat i tant. I tant. Mossèn Paco, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos com sempre, per explicar-nos aquest pessebre,
un pessebre
tan important. Gràcies, mossèn Paco, i esperem que sigui tot un èxit. I amb aquesta informació, la informació d'aquest pessebre vivent, el pessebre vivent de Jesús, un pessebre que any rere any va canviant, va creixent, com ens ha explicat mossèn Paco. A poc a poc es van afegint noves escenes, es van afegint també doncs, noves iniciatives que es porten a terme, i lògicament no deixa de ser un al·licient més perquè durant el Nadal la gent hi pugui anar a participar, a veure-ho, pugui també pues, compartir-ho amb tots aquells que hi té a casa un en aquestes dates nadalenques. Un motiu també més que important per a poder participar del Nadal a casa nostra, al nostre bisbat. No serà l'única iniciativa que us volem presentar, sí que us presentarem alguna més al llarg d'aquests programes, però vostès ja poden anar prenent nota per a poder participar, per a poder en aquest cas pues, compartir aquesta festivitat del Nadal. I res més, els deixem ara amb les paraules de vida del nostre bisbe don Enrique Benavent. Bon divendres i fins diumenge que ve, si Déu plou.
De vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.
L'Evangeli d'aquest tercer diumenge d'Advent ens narra una escena en la que Joan Baptista es mostra perplex davant l'actuació de Jesús. Ell, com a precursor del Messies, havia anunciat la seva vinguda com l'arribada d'un jutge que amb contundència instauraria ràpidament el regne de Déu. Però les notícies que li arriben a la presó sobre Jesucrist el desconcerten. Possiblement no actuava com ell havia imaginat. Lo primer que s'escoltava dels seus llavis no eren paraules d'amenaça, sinó una bona notícia. Els mètodes de Jesús no semblaven tenir l'eficàcia que s'esperava d'un messies que havia de salvar el món. Per això Joan envia els seus deixebles a preguntar-li: «Ets tu el qui ha de venir, o n'hem d'esperar un altre?» Possiblement és aquesta tentació la que molts cristians poden experimentar en alguns moments. En els últims segles i encara avui, molts es pregunten si realment l'Evangeli de Jesucrist canvia el nostre món. No caldrà assumir mètodes més radicals per a transformar de debò aquesta societat? En el fons, moltes de les ideologies que han sorgit en la modernitat no són més que la manifestació de la decepció i la impaciència que pot produir l'aparent ineficàcia de l'Evangeli. Els últims segles estan plens de profetes que rebutgen el cristianisme, proposant ideologies alternatives i creant sistemes polítics que canviarien el món amb més rapidesa. Moltes d'elles han portat en canvi un gran buit i destrucció. L'Advent és una invitació a mirar de nou a Crist i a posar en ell la nostra esperança. Certament no ha sigut un revolucionari que ho ha transformat tot amb la força. Tampoc ha cercat l'eficàcia que donen les riqueses o el poder. No obstant això, la seva persona i la seva paraula ha sigut una llavor que han fet brollar moltes vides noves, que ens han ensenyat que el que realment té el poder de transformar-ho tot no són les grans promeses d'aquells que es presenten com a salvadors de la humanitat, sinó la llum de la veritat i de la bondat de Déu. En Crist, Déu s'ha acostat a cadascun de nosaltres per mostrar-nos el seu amor. Eixe amor que pot canviar el nostre cor i convertir-nos en testimonis de que és possible sembrar la vida de la gràcia en el cor del món. Durant aquests diumenges que precedeixen a la festa de Nadal, la litúrgia de l'Església ens convida a alegrar-nos perquè Déu és a prop. Certament, ell vol acostar-se a cadascun de nosaltres. Desitja entrar en el més profund del nostre cor per a transformar-lo amb la seva gràcia. Ve a oferir-nos el do de la seva amistat, que és el que ens pot donar la verdadera alegria. Déu és a prop, i nosaltres sovint estem lluny. A la proximitat de Déu responem amb la indiferència o l'escepticisme, com els qui estan cansats d'unes promeses que no acaben de complir-se. Acostem-nos al Senyor, caminem cap a la seva llum per a ser també nosaltres llum per als demés. Amb la meva benedicció, fins la setmana que ve.
Aquí, Paraules de Vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.